Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Crec que és de les coses més difícils que ens toca fer en la vida i per a la qual cosa no ens preparem en absolut. Saber envellir. Potser que a tu, com a mi, encara ens quedi molt, però no tant com fa 10 o 20 anys. I aquí potser que estigui part del problema. La bellesa ens enxampa a traïció, a poc va creixent aquesta ombra, mentre nosaltres continuem mirant per un altre costat, creient que continuem sent aquells adolescents que ens menjàvem el món. Però la bellesa, si tenim sort, cal afrontar-la i escoltant els que ja són aquí. I que no sembla, segons diuen molts, una cosa senzilla. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps per saber què passarà les properes hores. El temps diuen que es presentarà molt estable, potser amb algun ruixat de tarda al Pirineu, però res a veure amb els ruixats tan generals i intensos dels darrers dies. Les temperatures recuperaran els valors normals de mitjans de juny i tornaran les màximes de 30 graus. I és moment per sortir a les carreteres i anar al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem retencions a l'autovia 2 a l'altura del Bruc, uns 3 quilòmetres, en sentit Barcelona, a causa d'un accident, un camió accidentat que ha quedat a la mitjana i, de fet, hi ha un carril tallat en cada sentit, tot i que les aturades de moment són, com dèiem, en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, pel que fa volum de circulació, hi ha vies que van força carregades, sobretot l'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà, sentit Barcelona, d'entrada, per tant. També la C32 a la zona de Sant Boi, en els dos sentits de la marxa, les dues rondes que es mantenen força plenes, les dues i en les dues direccions, i també l'entrada per la Pota Nord, de Santa Coloma al Nus, per la C33 de Montcada al Nus i també per la C58 també des de Montcada fins al Nus. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I nosaltres d'aquí un moment et parlarem d'una cosa molt típica d'aquesta època de l'any. S'acosta la temporada d'estiu i amb la pujada de les temperatures ens comencem a banyar en piscines i platges. I com cada any, l'entrada d'aigua a les orelles fa que es disparin els casos de taps de cera i infeccions. Com netejar-nos i cuidar les orelles per evitar aquestes infeccions i dolors? Doncs les preguntes tindran resposta en la veu del cap d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Sant Pau, el doctor César Orus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Reconoces esta canción? ¿Y esta? El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Cosper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá. O sea, que viene un paseo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
A divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
S'acosta la temporada d'estiu i amb la pujada de les temperatures es comencen a banyar la gent, òbviament, en piscines i platges, i com cada any l'entrada d'aigua a les orelles farà que es disparin els casos de taps de cera, infeccions o lesions lleus. Com ens hem de fer o hem de fer per mantenir una bona higiene auditiva i evitar alguns d'aquests mals? En parlem de tot plegat amb el doctor César Orus, que és cap d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctor Orus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre la nostra tocada. Que poca cultura de la salut, de l'oïda, no? En tenim a aquest país.
Sí, bueno, això hi ha altres coses, no? Són coses que en principi ni a cap lloc s'expliquen, i un de les coses s'expliquen del boca a boca i de vegades no són del tot correctes, no?
Uh-huh. Com per exemple allò dels palitos de les orelles, no? Que cada cop que ho veig és horrorós. Imagino que vostès cada cop que veuen un palito és horrorós.
Absolutament. Els palitos en principi estan pensats per higiene, i bàsicament el que aconsegueixen és embotir la cera dintre de l'orella. I si es aconsegueixen tot el contrari del que es busca, que es taponi abans, que es quedi retinguda l'aigua i que això predisposi a fer infeccions. Per tant, la neteja amb palitos és una neteja no aconsellable. Que sí que és cert que estèticament la cera que es pot veure a l'entrada del conducte, que és el que és lleig, doncs a la punta d'una tovallola, amb un clínex, es pot netejar, però no és aconsellable remenar-se res dintre.
Uh-huh. És necessari tenir aquesta cera a l'orella, no, doctor?
Aviam, en principi, la gran majoria de gent fem cera perquè la cera té una funció bàsicament bactericida i d'espantar, diguéssim, o de fugir insectes. És a dir, la funció de la cera ha de ser-hi. I la majoria de persones fabriquem la quantitat necessària com perquè no s'acumuli. Per tant, la neteja d'orelles en moltes persones no és necessària. Si bé és cert que hi ha altre tipus de patologies o persones que tenen una secreció exagerada d'aquesta cera,
sí.
Es fan taps, i aquest és el que necessiten, que és la mesura més ideal, és ser neteges periòdiques, habitualment un cop l'any, amb aspiració de tota la cera i deixar, diguéssim, la capa bàsica que està entapissant el conducte perquè no hi hagi infeccions. Uh-huh. Però la neteja amb bastonet el que aconsegueix és que està bon abans, uh-huh. que es fiqui la cera cap a dintre i, per tant, no és una bona política.
Li dic una cosa que sempre he sentit a la gent del carrer. Ja sap vostè que a vegades diem coses que després no són. Sempre he sentit escoltar, si et netegen molt les orelles i vas allà que te les netegin, que tindràs cada cop més cera. Això que té de cert, doctor? Cap.
No, jo crec que si et talles el cabell et penses que serà més. La cera ja s'ha produït, per tant, treure-la no estimula, no és un estímul per fer-ho, perquè
perfecte.
Es flueixi més.
Molt bé. Per què acostuma a passar més a l'estiu, que tenim més taps? Què té a veure l'aigua del mar o la piscina?
Bueno, simplement les otitis, primer, hi ha dos grans tipus d'otitis. Una és l'otitis de l'orella mitjana, que és la que veiem a l'hivern i que és una complicació del refredat, on la infecció des del nas que passa ja per l'orella, per la via de la trompa d'Eustaqui. I l'altra infecció és l'otitis externa, que és la que veiem a l'estiu i que està produïda per infecció de la pell del conducte, és a dir, de timpà cap enfora. No hi ha infecció dins de la caixa. Llavors, el factor que predisposa més la infecció és que quedi l'aigua retinguda. Aquesta aigua retinguda macera la pell i facilita que els bacteris que tots tenim a l'orella infectin i donin peu a l'otitis externa. No? Llavors, hi ha situacions, primer concepte, la major part de persones tenim les orelles normals, amb la capa de cera normal, i per tant pot entrar aigua a les orelles. Molta gent, bueno, la gran majoria, no ens tapem les orelles i no fem otitis. Després hi ha un segon grup de persones que tenen otitis perquè, a part de fer cera, tenen patologia que reté l'aigua. Una són conductes estrets, l'altra són una patologia de l'os que estreny el conducte i que diuen exòstosis, i una molt important són eczemes o descamacions de la pell que quan estan sotmeses a la humitat de l'aigua faciliten encara més la infecció d'aquest eczema. No? Mm-hmm. Llavors, amb aquests pacients que tenen eczema, el que hem de fer és tractar l'eczema abans dels banys perquè això no es produeixi, o hi ha una altra alternativa, que és la gent que, per desgràcia, no tolera l'entrada d'aigua, posar-se taps. L'entrada d'aigua perquè evitar la infecció. Però això s'ha de fer quan hi ha un fet comprovable que l'entrada repetida d'aigua produeix otitis de repetició. Perquè un dia facis otitis no cal que tota la vida hagis de fer servir taps.
Doctor, el fet, per exemple, de compartir o intercanviar auriculars, estem exposant a una possible infecció, no? Si li passem algú altre al nostre auricular.
Sí, això és una cosa són els auriculars que cobreixen tot el pavelló, que no són infecciosos, i l'altre són els auriculars intracanals, que aquests, evidentment, tenen els bacteris, els pots passar uns altres. Sempre recomanem una miqueta de neteja amb aigua, amb sabó, o amb una miqueta d'alcohol, si el dispositiu ho permet, per evitar la transmissió d'infecció, això és cert.
Imagino que amb les dades aquestes de que més de 500.000 de persones d'entre 12 i 35 anys estan en risc de pèrdua auditiva pel tema de com escolten la música de forta la gent jove, això és molt preocupant.
Sí, però això és un tema absolutament diferent. Eh? Una altra cosa és la infecció per entrada d'aigua d'estiu, i l'altre és un concepte que és conegut de fa molts anys, que és la sordesa induïda pel soroll. L'orella és la finestra a sentir els sorolls, però l'exposició a sorolls d'intensitat important durant un temps important, d'alguna forma, si ens permet l'expressió, matxaca l'orella i acaba fent pèrdua auditiva. No? I això, evidentment, l'ús inapropiat, i això és el concepte, l'ús inapropiat d'auriculars, pot induir a desenvolupar la sordesa. Està clar que si tu fas servir el dispositiu de forma correcta, això no passa. Llavors hi ha una regla que és una mica grollera, però que és per tenir més o menys, sabeu per on està la intensitat de so que és tòxica, que és aproximadament el 60% del volum. Habitualment no està passant una miqueta més de la meitat del que dona l'aparell, si no és més, tot i que hi ha aparells diferents. Però com a mesura orientativa no superar més del 60% descansos, només d'una hora, una hora i mitja, s'ha de fer una mica de descans entre mig, de 5-10 minuts perquè l'orella es recuperi, i d'aquesta manera evitaries una lesió induïda pel soroll. Però això és un concepte diferent al que parlàvem al principi.
Efectivament, una altra cosa. De fet, hi ha aparells, parlant d'això del so de la música dels auriculars, que ja t'ho indiquen, eh? Ja...
No, home, jo el mateix. I ara, per exemple, els mòbils, jo tinc el meu iPhone, que quan estic amb el mòbil sorollós et diu ambiente contaminado. Llavors també m'ho diu. Vull dir, hi ha una mica certa sensibilitat, perquè realment estem en una societat sorollosa i aquestes coses doncs, sempre és una cosa a tenir en compte.
Escolti'm, abans d'acabar, parlem de mar, de platja, piscina, això vol dir vacances, a l'avió. Hi ha molta gent que si li tapona el tema de la pressió. Allò que es fa de tapar el nas i fer així, com ara mateix ho estic fent, però ningú m'està veient, això va bé o no?
Sí, aviam, això també és un altre problema diferent. El problema del dolor amb l'avió es produeix quan l'avió aterra, és a dir, quan estàs volant estàs a menys pressió i quan l'avió aterra va a més pressió. Llavors la pressió, diguéssim, fora de l'orella és més alta i per evitar que hi hagi problemes has d'insuflar aire dins de l'orella. La forma natural, molta gent ho fem sense donar-nos a compte, és a dir, no, a la major part de la gent que va a l'avió no fa cap maniobra i no té problemes. Però si tens problemes de refredat, tens problemes d'al·lèrgia nasal, si el descens és molt ràpid i no dona temps a fer això, quan tu arribes a baix, tens que dins l'orella hi ha una pressió negativa respecte a fora i tens aquella sensació de que dius, m'ha de fer el clec, no? Per això, moltes vegades, ara les companyies aèries no ho fan, però abans sí, quan arribava el moment de l'aterratge, repartien caramelos. No repartien caramelos perquè estiguis content. Perquè el llapà deglutixes, i sí. La deglució és la forma natural d'entrar aire. I si no, la maniobra de Valsalva, que tu has intentat fer, és una maniobra que també és útil. Però s'ha de fer al principi, no has d'esperar baix.
Ah, perfecte. Vale.
Si no, hi ha gotetes nasals, alguns pacients que ens consulten que això els hi passa, gotetes nasals que es posen abans del vol per intentar permeabilitzar més la trompa d'Eustaqui i aquest intercanvi de pressió sigui més senzill.
Està clar que s'ha de tenir molt en compte tot el que sigui relacionat amb el tema de les orelles, les oïdes, la infecció, el dolor. Jo conec una persona, doctor, que un estiu fent tirolina, se'l tirant amb una tirolina, va caure al mar i s'ha quedat sort d'una oïda, eh?
Bueno, això és un d'això, xicar una tirolima o surfes quan cauen a l'aigua, de vegades és l'efecte de blast. L'aigua entra a pressió i és una compressió bèstia i es trenca el timpà i fas perforacions. La major part d'aquestes coses són solucionables, eh? Alguna vegada no, però la major majoria, si és un problema de perforació o de traumatisme, amb cirurgia es pot arreglar. O sigui que tens la possibilitat que, si és molt agressiu, hi hagi una afectació ja del nervi neurosensorial i sigui reversible. Però la gran majoria són reversibles.
Doncs mira, va tenir mala pata el meu company. Sí, bueno, de totes maneres, recordar que qualsevol problema que tinguem a les oïdes, hi ha els otorrinos. Avui hem parlat amb el cap d'otorrinologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. I importantíssim, tenir una bona higiene auditiva. I en cas de dubte, no aneu al doctor Google, aneu als professionals, que per això han estudiat i en saben i ens ajudaran. Doctor, moltíssimes gràcies i bon estiu, si no en parlem.
Doncs vinga, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, adéu-siau.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge ha denunciat que a Catalunya hi ha uns 73.000 habitatges que no es poden vendre ni llogar perquè l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els denega la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. Es tracta d'habitatges d'entre 40 i 90 metres quadrats a propietaris que en el seu moment no van tramitar la divisió horitzontal i que abans del 2012 havien estat locals, tallers o despatxos que amb el temps es van adequar per destinar-los a ús residencial després de ser certificats per un arquitecte com a habitables. Avui la Mar Puerto ha parlat amb una plataforma que manté enfrontats a arquitectes, l'Agència d'Habitatge de Catalunya i, com no, també amb els seus propietaris. Mar Puerto.
Sí, segons la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge, aquests propietaris s'han contractat un arquitecte perquè certifiqui que l'habitatge reuneix els requisits per entrar-hi a viure i, un cop disposen d'aquesta documentació, topen amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que no els dona el vistiplau perquè asseguren hi pot haver petites diferències que diuen afecten la seva habitabilitat. Segons la plataforma, és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui es nega a concedir aquesta cèdula que només es requereix a Catalunya, però no en altres territoris d'Espanya on no tenen aquesta hiperregulació tan estricta. Un tema del qual es queixa el portaveu de la plataforma, José María Coderc, qui diu que es tracta d'una situació dramàtica a Catalunya.
Aquesta és una situació dramàtica a Catalunya i situem-lo de Catalunya perquè estem exclosos d'una burocràcia que a Catalunya pretén sobre la idea de protegir el consumidor, el que fa és impossibilitar l'accés a l'habitatge. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya creu que la seva missió és protegir l'habitatge de les persones,
sí.
I el que ha fet és una hiperregulació en què arriba a definir si ha d'haver un espai per estendre, però no es pot posar una aixugadura. Si una alçada fa 2,08 i ha de fer 2,20, també ho denega.
A més, aquesta problemàtica està afectant també de ple el sector immobiliari, sobretot pel que fa a l'oferta de segona mà.
No hi ha oferta ni de lloguer ni de compra a preus assequibles. I són aquests precisament que no hi ha perquè la cèdula d'habitabilitat no es dona, malgrat que en tots els casos hi ha un certificat d'arquitecte que diu les condicions mínimes d'habitabilitat es compleixen.
En total, doncs, es calcula que hi ha 73.000 habitatges que des de l'any 2013 no poden ser llogats o venuts i que permetrien augmentar l'oferta en un context de tanta escassetat. En José Reynoso és un veí de Sabadell i és una de les tantes persones afectades.
Jo vaig comprar un pis el 31 de gener del 2020. Aquest pis ja estava fet les divisions fetes i tot, però bueno, havia sigut un local. Llavors jo el vaig comprar, no va passar la pandèmia perquè el vaig comprar el 31 de l'1 del 2020 i de més, i ja que ara al segon semestre del 22 li vaig començar a fer una petita reforma que li feia falta un rentat de cara. Bueno, pues fer-li un rentat de cara i que quedi una cosa pues maca, no? Llavors, jo quan vaig comprar aquest pis, ja em vaig assabentar que no tenia cèl·lula d'habitabilitat i de més, però, bueno, envers d'una llei que n'hi ha del 2012, pues, totes aquestes vivendes que compleixen totes les condicions mínimes d'habitabilitat, pues, es pot legalitzar, no? Aquesta vivenda compleix totes les condicions mínimes d'habitabilitat, sobradament.
Així doncs, el problema rau en que l'arquitecte, com dèiem, dona el vistiplau de que el local és habitable i, en canvi, l'Agència Catalana de la Vivenda diu que no pot ser això. Un fet que, afirma Reynoso, ja va comprovar en el seu moment i que, si no, assegura, no l'hagués comprat.
Jo, abans de comprar això, el primer que vaig fer vaig anar amb l'arquitecte i mirar que reunia totes les condicions mínimes d'habitabilitat, no? Perquè, si no, no ho hagués comprat jo, aquest pis. Lògicament, tu ja t'assabentes que tot està bé, no?, per dir-ho d'alguna forma, perquè aquest pis ja tenia pues, la connexió de fons, tenia sí, tot, sí. Bueno, vull dir que pràcticament pues, era rentar-li la cara i ja està, no?
Mentrestant, però, explica que el seu pis es pot viure, de fet, el té llogat, però ara per ara el conflicte continua aturat i a l'espera de saber si li donen finalment la raó i a contrapartida la cèdula.
Avui és un plaer parlar amb el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el senyor Guillem Costa Calsamiglia. Senyor Costa, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre la trucada. Estem parlant d'espais d'entre 40 i 90 metres quadrats que no reben aquesta cèdula d'habitabilitat, tot i el vistiplau de molts arquitectes. Què està passant?
Bé, que són espais que no són habitables. Hi ha el decret d'habitabilitat, que és el decret que defineix quan un habitatge és habitatge. O sigui, de fet, en la pregunta hi ha una contradicció, perquè no són habitatges que no reben la cèdula, sinó que no són habitatges i, per tant, no poden rebre la cèdula.
Uh-huh.
O sigui, són espais que han estat adaptats com a habitatge sense poder-ho ser per múltiples raons, que poden ser vàries. Però aquí tenim un problema amb que espais que no estaven pensats per ser habitatges s'han readaptat com a habitatges que no podien complir la normativa. Per tant, aquí és on tenim una mica el problema.
Però cada cop s'està extenent, no? Això de que, òbviament, com hi ha manca d'habitatge, molts locals s'estan reconvertint en habitatges, diguem entre cometes, perquè no tenen aquesta cèdula, no?
Exacte. O sigui, a veure, el problema està en que quan un arquitecte rep un encàrrec ha de ser conscient que per fer d'aquell local que no té cèdula un habitatge ha d'estudiar bé que aquell espai pugui ser, diguem, es pugui adaptar al decret d'habitabilitat. Per tant, és important que s'estudiï abans de començar, o en tot cas dir-li al client que el que s'està fent allà és adaptar un local i no tant creant un nou habitatge.
Uh-huh. Quins són els requisits, almenys els mínims, per poder fer servir un local com una vivenda?
Hi ha uns requisits molt clars d'il·luminació, de ventilació, de metres quadrats, que són uns 40, el mínim, i és molt important que siguem molt curosos amb que això es compleixi, perquè per un habitatge és molt important que hi hagi ventilació creuada, és molt important que hi hagi llum natural, és molt important, evidentment, i això no fa falta dir-ho, que tingui aigua, que tingui energia per poder cuinar, que tingui un lavabo, que tingui una cuina en condicions, i això és el que regula el decret d'habitabilitat.
Uh-huh. I per què hi ha aquest, diguem, aquest enfrontament, entre cometes, també entre, diguem-ne, els arquitectes i l'agència d'habitatge? Perquè diuen que hi ha molts arquitectes que diuen sí, sí, això pot ser perfectament una vivenda, pot tenir la cèdula, però no li donen des de habitatge. Què passa?
A veure, jo diria que habitatge està sent estricte en el compliment de la normativa, del decret. Els arquitectes dissenyen, diguem, en un espai, com deia abans, on no té cèdula. Doncs, evidentment, en un espai que no té cèdula pots dissenyar una cuina, pots dissenyar un lavabo, pots dissenyar una sala d'estar, un menjador i unes habitacions, però això ha de complir estrictament amb el decret d'habitabilitat. Per tant, el que hem d'aconseguir és que els arquitectes i la Generalitat es posin d'acord amb que el que es dissenyi des dels arquitectes pugui tenir cèdula. Jo diria que a vegades es dissenyen espais amb locals sense cèdula que no poden complir, i per tant hem d'anar en compte. I en aquest sentit hem de ser responsables dels arquitectes d'adequar els espais, ja no només perquè tinguin un sofà i una taula de menjador i una pica, sinó perquè, com deia abans, tingui ventilació creuada, tingui il·luminació natural, tingui unes mínimes, diguem-ne, bases d'habitabilitat perquè allò sigui higiènic i perquè allò ventili, que és la clau d'un bon habitatge.
Senyor Costa, avui aquesta plataforma amb la que hem parlat de 2015 per l'accés a l'habitatge, ens deien que Catalunya és l'única comunitat autònoma que demana aquesta, ells diuen, hiperregulació tan estricta, que la resta d'Espanya no es fa. Què ens pot dir vostè?
Jo diria que estic molt d'acord amb que hi hagi aquesta regulació, no en diria una hiperregulació, està molt bé que regulem les condicions d'habitabilitat. De fet, és molt important. També us diria que hi ha habitatges actuals que tenen cèdula que moltes vegades no compleixen amb els requisits d'habitabilitat i que ho són perquè tenen una inèrcia dels anys i, per tant, estan consolidats pels anys i això no se li pot treure. Però crec que és importantíssim que, com a societat, busquem que els habitatges tinguin bona llum, bona ventilació, un bon lavabo, una bona cuina, i que busquem una bona habitabilitat per tothom. Jo diria que sí que és veritat que hi ha un marge de feina en el sentit de treball, que és... Per una banda, hem de complir amb el decret d'habitabilitat, i per altra banda hi ha una altra normativa que surt del decret d'habitabilitat, que és la densitat d'habitatges. És aquí on jo crec que aquí ens podríem posar a treballar amb l'administració, regulant aquesta densitat, perquè a vegades és massa alta o massa baixa, i ens podria permetre en aquests nous carrers que estem adequant peatonals a diferents sectors de les ciutats nostres, que poguéssim convertir aquests baixos en habitatge, que moltes vegades no és perquè no compleixin el decret d'habitabilitat, sinó que ja hi ha esgotada en aquella finca la densitat màxima d'habitatges i no es permet que allò en sigui un altre. Per què ho dic? Perquè ara que estem guanyant espais peatonals per tota la ciutat, podríem fer, sempre mantenint un equilibri lògic amb el comerç, això és important per les ciutats denses com les nostres, puguem tenir habitatge, per exemple, per gent gran, o per persones amb discapacitat, que sent en planta baixa, és molt important que afavorim que n'hi hagi, perquè aquestes persones grans o les persones amb discapacitat puguin accedir de manera més fàcil des del carrer i còmodament tant a l'habitatge com a un possible pati posterior que els permeti aquesta vida més còmoda.
Doncs ens ha quedat claríssim, sobretot una vivenda digna i amb condicions, i per això has de complir uns requisits i a partir d'aquí després ve la cèdula d'habitabilitat. Li agraeixo molt al degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, senyor Guillem Costa, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i molt bona tarda, molt amable.
Moltes gràcies, i podeu comptar amb mi quan vulgueu.
Una abraçada, gràcies. Las 7:30 de la tarde, estás escuchando La Linterna en COPE Cataluña y Andorra. Llegan los consejos de los amigos de Mutua Madrileña. El otro día, una chica se quedó tirada. Paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Y le dije, oye, mira, ¿por qué no te cambias a la Mutua? Porque además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que me aproveché para decirle que llamara al 91-555-5555. Se lo volví a repetir, ¿eh? 91-555-5555. Y le dije, vete a la Mutua y si tienes alguna duda, consulta las condiciones en Mutua.es. Y ahora además podrás descubrir Mutua Más, la super aplicación para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tens una certa edat, has sentit a parlar de l'aigua del Carmen, una espècie de remei màgic que servia per tot i que les àvies acostumaven a tenir al botiquí de casa. Aquest producte miraculós va néixer a Tarragona. Es fabricava molt a prop dels convents de les Carmelites Descalzos. De fet, es feia amb una recepta centenària inventada per aquesta ordre religiosa i que encara conserven el petit museu que hi ha al convent de Tarragona. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'aigua del Carme es va fer molt famosa a Espanya durant el segle XX, quan l'ordre dels Carmelites Descalzos van començar a comercialitzar aquest producte. La Mercè Gras és historiadora i ens ha explicat l'origen d'aquesta beguda que després va acabar en moltes cases.
Terra Santa ja es feia un remei basat en la melissa, que de fet és la tarongina, no? Aquest remei, vinculat també a l'ordre del Carmel Descalç, va passar a Europa, va arribar també a Venècia, va arribar a França i a Espanya.
Cada convent tenia la seva pròpia fórmula i això feia doncs que cada beguda tingués la seva pròpia essència. Segons on estigués ubicat el convent, podia tenir espècies o alguna herba diferent que li proporcionava la seva pròpia identitat. I per què es va començar a comercialitzar el que ara coneixem com a aigua del Carme? Doncs per mantenir econòmicament els convents.
Fundar convents després del segle XIX, que havia patit doncs l'exclaustració, quan van fundar a Tarragona, doncs naturalment necessitaven també un ajut econòmic per sostenir, diguem, la construcció d'un nou convent i l'activitat diària, no?
Avui en dia l'aigua del Carme no és només un producte que es veu. La fórmula la podem trobar també a les farmàcies en format Carmel.
Podem trobar aigua del Carme a les farmàcies, Yolanda, no cal recepta mèdica, però realment és tan eficient contra algunes patologies com, per exemple, el mal de panxa, dolors musculars, marejos, malestar general, o hi ha una mica de llegenda en tot plegat? Què diuen els farmacèutics?
Doncs mira, la Maria José Alfonso és membre de la vocalia de plantes medicinals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i ens confirma que l'aigua del Carme funciona. La clau són els seus components, una vintena d'extractes de plantes i olis essencials.
Quan les nenes teníem la regla i teníem mal de panxa, teníem disenorrea, pues ens donàvem una miqueta, unes gotetes de l'aigua del Carme amb un sucre i realment funcionava, o sigui, s'aliviava el dolor. té sentit per les, per els olis essencials que porta, les essències que porta, que és una fórmula, la veritat, amb moltes, amb molts components, però alguns d'ells són antiespasmòdics. I clar, molts d'aquests olors menstruals són espasmes, amb la qual cosa sí que funcionava.
I segur que molta gent es preguntarà si l'aigua del Carme és o no un medicament. Doncs la Maria José Alfonso diu que sí, que és un medicament i que els seus efectes estan provats.
L'aigua del Carme és un medicament. Com un, a més, està provada com medicament i encara en aquest moment es comercialitza. O sigui que la seva activitat està provada. O sigui que en realitat sí que pot estar indicat, no per tot, molt menys no és una panacea, però per problemes digestius i per problemes, com dèiem abans, pues, de norrea, de dolors menstruals, com que algunes d'aquestes plantes també són sedants, pues, també per quan hi ha una mica de nerviosisme.
I ja que és tan bona l'aigua del Carme, tan eficient per alguns mals, li hem preguntat a la Maria José Alfonso si val la pena incorporar-la a la farmaciola de casa, i ens ha contestat això.
Per mi no és un producte que tinguis que tenir específicament en el botiquí, encara que és un producte que en aquest moment pot ajudar. O sigui, una culleradeta o dues culleradetes, una culleradeta, que és el que normalment és la pressa de l'aigua del Carme en un moment en què, està, en què una persona està molt nerviosa, o com a digestiu, per exemple, com a digestiu, doncs, podria funcionar bé. Ara, que sigui un imprescindible del botiquí, doncs no.
I sí que hi ha un element que hem de tenir en compte, i és que té un elevat grau d'alcohol. Estem parlant de 55 graus. Per tant, no l'haurien de prendre ni els nens, ni embarassades, ni les persones amb problemes d'alcoholisme. Coses que, evidentment, fa uns anys no es miraven.
Avui és un plaer saludar una persona que segurament vostès ja coneixen. És el Pepe Collado, company i amic, i que avui té el plaer d'estar amb nosaltres. I direu, per què? Doncs ara mateix ens ho explica. Pepe Collado, què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda. Escolta, no sé, podíem trobar-nos, retrobar-nos a la ràdio per qualsevol cosa, però per parlar de l'aigua del Carme o de l'aigua del Carmen, jo, mira, en fi, però m'ho vau comentar i vam dir, bueno, doncs parlem de l'aigua del Carmen. No.
Home, però per alguna cosa té a veure Pepe Collado i l'aigua del Carmen. Quan vas conèixer tu l'aigua del Carmen, Collado?
Mira, jo, potser aquí hi ha dos moments. Un que és, suposo, el que interessa, que és aquí mateix a COPE, ja fa molts anys, en un petit, una petita farmaciola que teníem, havia aigua del Carmen. Mm-hmm. Havia aigua del Carmen. I la, suposo que ara ja no es compra.
No.
No es compra, però que la podeu trobar a la farmàcia, eh?
Sí.
Vull dir, encara s'està venent, ja fa... I crec que va començar a consumir-se a Espanya per primera vegada, jo tinc per aquí dades, l'any 1911, i com tu deies, a Tarragona, a més. Pues, doncs bé, l'anècdota, la curiositat, aquí teníem a la farmaciola i ningú sabia què era això, i jo sí que ho sabia. Per què? Perquè jo ho havia vist a casa, al Poble Nou, quan jo vivia, que era petit.
Sí.
Doncs la meva àvia, la meva mare, doncs sempre compraven l'aigua del Carme, i la tenien allà en l'ampolleta, i era una capsa de color blau, I per què es feia servir? Doncs jo recordo que la meva mare posava unes gotetes, amb una mica de sucre, i s'ho prenia doncs, quan no es trobava bé, quan tenia mal de caps. Era molt, molt habitual.
Sí.
Però, i aquí jo a la ràdio doncs, també un dia ho vaig provar, perquè no sé què tenia, que estàvem estressats, o no sé què passava, o tenia jo mal de cap, i ho vaig tastar, i escolta, ho vaig posar amb una mica de... No sé si va ser amb un té, o amb una mica de cafè, inclús amb la Coca-Cola, crec que ho vaig arribar a provar. I funciona, va bé, funciona, t'anima. T'anima. El que passa que si investigués una mica, Montse, estimada Montse, és que estem davant d'un producte que és puro alcohol, eh? Té un 55% d'alcohol, l'aigua del Carme, eh?
O sigui, el que fa és, en lloc de curar, et deixa cego de tapar els símptomes només del pedo que portes.
Jo crec que sí, que et puja l'ànim, òbviament, perquè és puro alcohol. Inclús és una barreja de moltíssimes plantes. Jo tinc aquí, mira, apuntat, m'ho he apuntat,
sí.
I com... sempre, tota la meva vida he fet, quan parlo d'alguna cosa, està informat. Ho tinc en castellà, però mira, imagina les plantes que porta. Porta manzanilla, hierba luisa, tila, angélica, hisopo, coriandro, menta, canela, nuez moscada, anís, azar, corteza de naranja, bergamota, romero i eucalipto. Cora. Totes aquestes plantes porten l'aigua del Carmen. I sobretot un 55% d'etanol, d'alcohol, d'etanol. Vull dir, que aneu en compte. Es pot comprar a la farmàcia, té molta història, va molt bé, diuen, per el mal de cap, el refredat, inclús per les dones, quan tenen els dolors menstruals aquests tan forts.
També?
Quan estàs molt nerviós. Però, clar, el que no pots és, per exemple, donar-li a una senyora embarassada, donar-li a un nen,
Oh,
això no ho facis.
Escolta'm, però ara em diràs, no puc creure que tu vas consumir per primer cop l'aigua del Carmen a la Cope.
Sí. Home, jo crec que no. Jo la vaig redescobrir, però jo la coneixia ja de quan era petit, m'entens?
Sí, però...
I quan era petit, jo suposo que alguna vegada em donarien, quan estigués refredat, o la meva mare em donaria una mica, una goteta, amb un tarró de sucre, i quatre gotetes, i segurament que la memòria, aquella memòria que tens, que no, d'aquelles coses que recorden la infantesa, on vaig dir, anda, mira, l'aigua del Carmen, vamos a provar-la.
Claro.
I la vam tastar.
Home, jo no la vaig conèixer, l'aigua del Carmen, fins que et vaig conèixer a tu, Pepe.
Tu no sabies que existia l'aigua del Carmen.
Jo va ser conèixer-te a tu i conèixer l'aigua del Carmen, i sé que va funcionar bé, perquè tu quan te la prenies, de tant en quant, et funcionava i era com vigoritzante, no? Era allò que et feia una pujada tota la nit.
No t'estranya, no? No ens hem d'estranyar si estem davant d'un producte que és puro alcohol. Jo no ho sabia, que tenia tant d'alcohol. Jo pensava que era una cosa, doncs... Clar, ho compres a la farmàcia sense recepta i amb cap problema.
Tu pensaves que era cebralín, no? Tipo cebralín.
Sí.
Mare meva. I a casa, ara entre tu i jo...
No tenim.
Mira com sap el que li anava a preguntar, si tenia a casa alguna ampolleta d'aigua del Carme.
No, realment però en tot cas, amb aquesta conversa tu i jo i recordant el producte, igual ho tornem a comprar, perquè és un producte que sempre ha anat bé, no?
Bueno, entre tu i una altra companya que també li donava l'aigua del Carme...
Sí, però amb moderació, Montse, amb moderació,
Sí, no, home, i tant, estem parlant de més una ampolla molt petita.
Sí, exacte,
i que tampoc donava per tant, o sigui que l'important era que tu et feies sentir bé. I, a més, ho deies, m'he pres una mica d'aigua del Carme per estar una mica millor. Bueno, doncs ves per on. Avui que podíem estar parlant d'altres coses, hem anat a parlar de l'aigua del Carmen. Me n'alegro molt. Estàs bé, no, Pepe?
Sí, dona, sí. Mira, ja acabo de complir 66.
Sí.
Vull dir que els anys van passant. Ara espero complir 69. A veure què passa al 69, no? Perquè això de... és un número tan especial que tinc curiositat.
Bueno, té les dues parts. Ja m'entens, Collado. Escolta'm, que ha estat un plaer... Digues. És tornar a escoltar-te, que t'estimo molt, i que l'aigua del Carmen no ens va unir, però va ser la ràdio, i aquí vam conèixer aquest pot miraculós. Collado.
Sí, i saps una frase que es feia servir als anys 60 en la publicitat de l'aigua del Carmen, que deia, aigua del Carmen és fetent per sentir-se bien.
Ens ha fet l'anunci tot. Collado, que t'estimo molt, gràcies.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Ahora, lo más importante, escuchar al deportista español más importante del momento. Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Bueno, estoy muy contento. A ver, ¿qué hiciste la noche antes de la final?
Jugar a... Bueno, es un juego de mesa, pero lo jugué en el iPad con unos amigos.
¿Dormiste bien? ¿Cuántas horas?
Dormí 7 horas. No dormí del todo bien. Tensión, nervio, me costó dormirme. No te voy a mentir.
¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?
Es complicado. Yo creo que es Zverev.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y
natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Segur que amb aquests acords de música ja sabeu de qui estem parlant o qui estem escoltant. És el Bruce Springsteen. Doncs si abans que arribi a Barcelona, que està a tocar el 22 d'aquest mes de juny, hi ha una persona que es diu Manel Fuentes, que és un fan incondicional de la música de Bruce Springsteen i que aquest dissabte 15 de juny estarà a la sala Cotton Club del Casino de Barcelona amb un espectacle que es diu The Boss, la llegenda de Bruce Springsteen. Farà un show íntim en format duet en el que explorarà la vida del Boss a través de les històries de les cançons que l'han convertit en una icona de moltes generacions. Una experiència única guiada per la veu, guitarra i harmònica del Manel Fuentes, acompanyat al piano per Tani Campos. 250 places per poder veure Bruce Springsteen, Manel Fuentes, en concert al Casino de Barcelona. Tu perdràs? Jo de tu? Comprovarà l'entrada. Manel Fuentes, aquest dissabte 15 a la sala Cotton Club de Casino Barcelona. I d'aquí un moment a la Linterna Cope Catalunya i Andorra us mantindrem ben informats, parlarem de l'actualitat pura i dura i també sabrem quina és l'última hora esportiva amb els companys, per una banda, la Yolanda Bernal, amb l'actualitat, i l'actualitat esportiva amb el company Albert Díez. No marxis, perquè això serà d'aquí a un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¡Ostras, Manolo! ¿Tú qué dominas estos temas? Tengo la bañera oxidada y con arañazos. ¿Qué puedo hacer?
Hombre, pues comprar el kit de reparación y esmaltado del Dr. Bañera. Es muy fácil y da toda clase de explicación en su canal YouTube del Dr. Bañera. Apunta su teléfono. Para cualquier duda, 655-400-501. 655-400-501.
¡Gracias, Manolo!
¡Dr. Bañera! ¡Qué maravilla! ¡Lo que tocamos brilla!
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El kit de reparación del Dr. Bañera. Tan fácil de aplicar como el spray Pulsar.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu Plan 3 de Laboratorios Insa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu Plan 3 de Laboratorios Insa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
De la tarda, 50 minuts, això és la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Els metges reclamen més mà dura contra l'intrusisme professional que ha augmentat en els darrers 4 anys. En aquest període, el Col·legi de Metges de Barcelona s'ha personat en 17 casos, en 17 procediments penals, mentre que en els 5 anys anteriors només ho va fer en un cas. Encara no és un motiu d'alarma, però sí de preocupació, oi? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I per això, per revertir aquesta situació, el Col·legi ha posat en marxa la campanya Més que un títol per advertir als usuaris de possibles riscos. Sentim ara un fragment.
Davant del dubte, verificar que la persona que us atén està col·legiada és la millor manera de lluitar contra l'intrusisme. També d'evitar els riscos que implica posar la vostra salut en mans de persones sense la formació necessària i que no es guien per cap codi de deontologia.
Doncs hem de saber que un metge, per ser contractat, ha d'estar obligatòriament col·legiat. A Catalunya hi ha uns 40.000 professionals col·legiats i això doncs, és una garantia no només del títol, sinó de que es tenen els coneixements. La pregunta és com poden arribar a treballar persones que no tenen el títol de metge. L'explicació la podríem trobar en l'alta demanda de professionals, sobretot arran de la pandèmia, i uns controls que es podrien millorar. Jaume Pedrós és el president del Col·legi de Metges de Barcelona.
La manera de lluitar-ho és recordar els que tenen la funció de ser garants de complir-ho. Nosaltres tenim una part d'aquesta funció, que és la de tenir un registre públic, una col·legiació i un diguéssim, seguiment de l'activitat que fan els nostres col·legiats, però els que contracten els metges tenen l'obligació de verificar aquesta col·legiació.
El perfil més habitual d'intrusisme és el de la persona que obre una consulta privada, que no està en contacte amb altres professionals i que, per tant, doncs és més difícil de detectar. Però últimament estan creixent els casos d'intrusisme utilitzant la via de la suplantació d'identitat. Ho explica el Gustavo Tolschinski, que és secretari del col·legi.
El que hem notat darrerament també són casos de persones que intenten enganyar el sistema, intenten entrar a centres de salut, intenten suplantar fins i tot en algun sentit identitat del metge, intenten fer servir el seu número de col·legiat, fer servir les seves credencials i per tant s'integren dintre d'un sistema molt més complex i aquí és on moltes vegades el que tenim són les alertes dels propis centres que detecten que aquestes persones estan treballant en el sistema fent veure que són metges i no ho són.
I segur que recordareu un dels casos més mediàtics, el de la falsa doctora de l'Hospital de Berga, la Sara, que va atendre pacients durant anys en diferents centres de Catalunya, fent-se passar per metge o infermera sense ser-ho. La van condemnar a 32 mesos, però no ha trepitjat la presó. El Jaume Pedrós creu que no pot sortir tan barat simular ser un metge i exercir la professió. Les penes oscil·len entre els 6 i els 12 mesos i una multa econòmica. Moltes vegades surt més a compte assumir aquesta sanció perquè els beneficis són més grans.
Fer de metge sense ser metge no pot sortir tan barat. Tan barat perquè quan això no es compleix, ja hem vist que les sancions són, no va dir, una mica, no dic insuficients, però ridícules, quan el que es pot infringir no només és un mal a tercers, en aquest cas el ciutadà que està en situació de més vulnerabilitat, sinó també que pot mermar la confiança del conjunt de la societat envers el seu sistema sanitari.
I el que hem de tenir clar qualsevol de nosaltres és que podem consultar a la base de dades del col·legi si el metge que ens està tractant està col·legiat o no, com explica la Sònia Miravet, vicesecretària del col·legi.
Tenen dret a consultar-lo i de fet es pot fer de forma molt àgil, molt senzilla, a la pàgina web del Col·legi de Metges, com us dic, de Barcelona, però també de les altres províncies on s'exerceix, i es pot fer de forma molt àgil, per tant, és públic.
Doncs els pacients tenim un paper clau a l'hora de destapar aquests casos de falsos metges que estan exercint sense títol i que d'una altra manera doncs, segurament passaria desapercebut.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope en la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Avui comencem parlant, Albert, d'una notícia que s'acaba tot just de produir.
Sí.
Aleix García deixa el Girona.
I fitxa pel Bayer Leverkusen. Estem parlant del segon jugador amb més minuts l'última temporada, la temporada que hem deixat enrere. Era un secret a veus que el Girona havia de donar sortida, estem parlant del Girona de Champions, un Girona que ha fet història, doncs que havia de donar sortida a alguns futbolistes. Aleix García acaba fitxant per 4 temporades pel Bayer Leverkusen, un traspàs que queda fixat en 18 milions d'euros fixos, més 2 en variables. Òbviament, és el traspàs més car en la història del Girona. Aquesta és la notícia. Era Leverkusen o West Ham, Alemanya o Anglaterra. Aleix García es decideix pel Leverkusen. 4 temporades, deixa en caixa 18 milions d'euros fixos, més 2 en variables. Aquesta operació és gairebé efecte dominó. Farà que ràpidament el Girona mogui fitxa i incorpori a 2 jugadors, l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez i el central txec Ladislav Krejci. Són 2 operacions que ja té bastant apamades i avançades al Girona, però que, òbviament, amb la injecció econòmica, a més d'aquest traspàs, permet que s'activin 2 fitxatges per tenir més múscul i, òbviament, més qualitat de cara a la nova temporada.
Mm-hmm. On hi ha una mica de nerviosisme, ho dic perquè d'aquí a res comença un partit important per l'Espanyol, perquè pot ser avui finalista del play-off per pujar a primera divisió.
Ara entrem a l'estadi de l'Espanyol, a Cornellà de Prat, i ens diran què és el que hi ha, sobretot l'ambient, però jo crec que nervis. Sí, és possible, però també optimisme, per què no dir-ho, il·lusió.
I tant.
Amb el resultat de l'anada, la victòria per la mínima a Gijón davant l'Sporting a les 9 de la nit, el tiempo de juego aquest Espanyol Sporting de Gijón, la tornada d'aquesta semifinal del play-off per pujar a la màxima categoria del futbol espanyol. L'estadi del conjunt blanquiblau que ha obert portes a 8:15 del vespre. Entrem per preguntar a José Luis Gil l'última hora del partit. Hola, Gil, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs nervis no encara, il·lusió molta i ambient no. Ambientàs el que viurà avui l'estadi de Cornellà Prat en aquest hauria de ser avantpenúltim capítol de l'Espanyol en el seu trànsit per la Liga Hypermotion temporada 23-24. El més important, ha escollit Manolo González els seus 11 futbolistes, 11 titular de l'Espanyol, Quique Iglesias.
Què tal? Bona tarda des d'aquest estadi. Encara a 8 comença a arribar la gent. Repeteix l'equip Manolo González, que va guanyar fa uns dies al Molinón 0-1 amb gol de Puado. És a dir, que juguen per part dels espanyolistes amb Joan García a la porteria, Omar Calero, Cabrera, Pere Millán defensa, Jofre també per la dreta, Melamed, Grajera, Keidi Vares entra del camp i a dalt els golejadors Puado i Braithwaite. Fa una estona, un rebut espectacular a l'autobús de l'Espanyol. Avui serem més de 30.000 pericos aquí per animar l'Espanyol i explicar-ho el tiempo de juego.
Amb l'arbitratge de Moreno Aragonés, en forma d'àrbitre targeter, teniu opcions per escollir. Tiempo d'Espanyol amb el Javier de Haro, tiempo de juego per dispositius i xarxes, 9 de la nit, Espanyol, Sporting de Gijón.
Arbitratge d'un madrileny. Vosaltres ho feu pel tiempo de juego. Ens quedarem amb vosaltres. Per cert, qui tens d'assistència tècnica? Benvolgut, Gil.
Sergio López Benito.
Sergio López, que fa que aquesta connexió sigui possible amb l'estadi de Cornellà Prat. Després us escoltem, gràcies. I arribant, fregant les 8 del vespre, Montserrat,
sí.
Avui hem tornat a sentir un jugador del que et vas enamorar com moltíssima gent.
Bueno, m'he creuat molts cops perquè vivia en visió.
Ah, és veritat, és veritat.
Leo Messi, que ha parlat, què ha dit, què ha dit?
Doncs mira, que allò de tornar al Barça i de retirar-se, no i no. Leo Messi.
Yo creo que yo tampoco, ¿no? Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto del entrenamiento, el día a día, de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo, siempre está, ¿no?
Doncs això, que de moment diu que té cuerda para rato, que deia el clàssic, i que allò de tornar al Barça, doncs de moment no ho veu clar. I deixa'm fer un últim apunt, quan falta un minut per arribar a les 8 del vespre, que serà quan posem el punt i final d'aquesta edició d'avui de la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Demà arrenca l'Eurocopa. Programació especial Esports Cope, versió de butxaca, 10 minuts, els 10 que faltaran per arribar a les 4 de la tarda. I demà, partit inaugural, tots els partits del Tiempo de Juego, Alemanya, Escòcia, a partir de les 9 de la nit.
Estarem pendents de tot i sobretot de l'Espanyol. Ja he vist els... Ja hi ha una mica de nervis, amb el Quique Iglesias, normal, també ho entenc.
No han dit res de l'optimisme. Il·lusió i nervis sí que han apuntat, però de l'optimisme no han dit res, No volen desfermar l'eufòria, aquests, Vaja.
Albert Díez, gràcies.
A tu, que vagi bé, Montserrat.
Més informació a Esports Cope. Companys, gràcies també per la vostra intervenció. I nosaltres ho deixem aquí, la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. Interna tota l'actualitat, el resum de l'actualitat del dia. Encara queda molt per explicar. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau.